Per on seguim, Joan?
Doncs a continuació van haver dos punts de tràmit, l'aprovació d'una resolució de les delegacions presentades pel Club de Golf Terramar, l'acord d'aprovació de l'expedient d'adjudicació directa del contracte de concessió d'ús privatiu d'uns terrenys situats al costat de l'est de l'avinguda de Can Girona, no va haver cap pregunta, i també l'aprovació de la presa en consideració de la proposta de l'Associació de Propietaris i Ciutadans de Quin Mar per l'atorgament d'una concessió de mania en el centre cívic per al desenvolupament d'una activitat de bar-restaurant. L'aprovació inicial del plec de clàusules administratives i l'expedient de contractació va ser aprovat aquest punt per unanimitat. Després es va aprovar inicialment el Consell Assessor del Territori i Sostenibilitat de Sitges. Va explicar la regidora de l'àrea, Elena Redondo, que és per donar transparència al funcionament de l'àrea, aquest Consell, i a continuació es va aprovar de manera inicial la derogació de l'ordenança municipal número 48 de l'àrea de promoció econòmica reguladora dels establiments musicals de pública concurrència. Marquero, del grup municipal socialista, va explicar que deroguen aquest punt que fa referència als bars musicals, però desconeixen el model que volen. Marquero va dir que el seu grup suposa la desregulació perquè després vindran també desregulacions en els casos dels plans d'usos del casc antic o de les terrasses. L'alcalde va respondre que l'equip de govern s'atrevirà amb tot el que cregui que és necessari. I Elena Redondo va respondre a Marquero dient que el 2004, quan es va aprovar aquesta ordenança, la regulació d'aquests temes era incipient. Ara, amb una nova normativa de la Generalitat, s'havia de derogar, i per tant doncs és el que està fent l'equip de govern. Marquero va mostrar la seva disconformitat amb aquesta resposta perquè entén que el que havia de fer l'Ajuntament era preparar primer l'alternativa abans de derogar aquesta norma, i Elena Redondo va respondre que ja es regularà quan hi hagi el pla d'usos. Escoltem aquest punt amb les consideracions inicials del nou regidor Marquero.
L'ordenança reguladora dels establiments musicals de pública concurrència, aprovada pel govern socialista l'any 2004, va suposar un pas endavant en el control i la proliferació dels bars musicals. L'ordenança posava una sèrie de requisits per obrir un nou establiment d'aquestes característiques. El més conegut, la distància mínima de 150 metres d'uns als altres. Aquesta ordenança pretenia donar resposta al neguit existent al casc antic pel tema del soroll i la conciliació de l'activitat econòmica amb el descans dels veïns. Vostès, senzillament, deroguen l'ordenança sense cap proposta alternativa. Desconeixem quin és el model d'oci nocturn d'aquest govern. Intuïm un nombre important de bars amb ambientació musical que canviaran a bars musicals. I també estem convençuts que s'incrementarà la concentració d'aquests establiments en determinats carrers del casc antic fins a dia d'avui relativament tranquils. No ens oposem a fer ajustos a les normatives, però en cap cas a la desregulació total. Senyor Forns, el seu govern està encetant un camí molt perillós. Segurament, després d'això, vostès s'atreviran amb el pla d'usos del casc antic i amb l'ordenança de terrasses. Reflexionin. Durant els mesos d'estiu, la convivència entre l'activitat nocturna i el descans dels veïns és complexa. Si aquest equilibri es trenca, serà responsabilitat del seu govern. Gràcies.
Gràcies, senyor Marquero. Senyor Marquero, aquest govern ens atrevirem a tot allò que faci falta i que s'adecui a les necessitats de l'any 2011 i a les necessitats també de la població de Sitges. Això no en tingui cap dubte. Té la paraula la senyora Elena Redondo.
Gràcies, senyor Batlle. Com vostè bé diu, doncs l'any 2004 la normativa pel que fa a la regulació d'espectacles públics doncs, era molt incipient i com bé vostè deu saber, l'any 2009 es va aprovar una llei que regulava administrativament els espectacles públics. L'any 2010 es va aprovar el decret que desenvolupava la llei, que és molt concret, i per tant entenem que aquesta normativa nova el que fa és deixar totalment obsoleta l'ordenança de l'any 2004. Entenem que si hi ha algun punt que resta per regular i que el decret, que, com li he avançat, entenc que és força exhaustiu, però bé, si considerem que hi ha algun punt que no ho regula, en aquesta revisió del pla d'usos que estem en procés, doncs ho podem incorporar. De fet, El pla d'usos com a instrument de planejament requereix una revisió complexa i en la qual podem incorporar sense cap problema qualsevol dels punts que entenem que no quedi prou regulat. Gràcies.
Gràcies, senyora Redondo. Senyor Marquero, té la paraula.
Sí, a veure, senyora Redondo, hi ha hagut canvis legislatius, com vostè comenta, segurament són temes de conceptes, d'epígrafs i de més, però el que es pretenia l'any 2004 i el 2005 era que no hi hagués una gran concentració de locals al casc antic de Sitges. Això només es podia aconseguir a través d'una ordenança del municipi. Per tant, aquests canvis legislatius de la Generalitat no ens evitaran aquest problema. Vostè embarreja aquesta ordenança amb el pla d'usos, que és una altra cosa. Si vostè vol utilitzar el pla d'usos per ordenar el que desordeni liquidant aquesta ordenança, perfecte. Però en tot cas el que vostè està fent aquí és liquidant l'ordenança del 2004 i una altra cosa és adaptar ordenances en allò que siguin diferents al que la Generalitat aprova. En allò que siguin diferents, no senzillament liquidar-la. Per tant, no existirà.
Gràcies, senyor Marquero. Senyora Elena Redondo, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. L'únic que el que pretenia dir és que no podem mantenir una ordenança il·legal. Per tant, entenc que el procés que hem de seguir és derogar aquesta ordenança, que és totalment contrària amb la normativa vigent actualment, i si cal, si hi ha alguna coseta que no queda prou regulada pel decret, que jo entenc que és prou ampli i ho regula tot, o gairebé tot, doncs ja ho inclourem en el pla d'usos. Gràcies.
11:05, Marquero i Elena Redondo en aquest debat a l'entorn d'un altre dels punts ja, no en direm menors, però sens dubte que no cridava tant l'atenció a l'ordre del dia del ple. Seguim però endavant perquè encara hi ha més coses.
Efectivament, es va ratificar l'acord de Junta de Govern de Sitges d'aprovació de la minuta d'un conveni entre l'Ajuntament i la Societat Sitges Model 21 per la cessió d'un espai per al Centre d'Empreses Creatives de Sitges. De fet, fa mitja hora s'havia de procedir a la inauguració d'aquest centre. Doncs Ferran Inés i Llompart va explicar aquest conveni per donar suport a l'emprenedoria i compta, entre d'altres aspectes, amb 10 despatxos a la zona del centre de disseny. Va convidar també a la ciutadania precisament a assistir en aquesta inauguració que té lloc, com dèiem, durant el dia d'avui. Marquero, del grup municipal socialista, va respondre que el conveni està mal estructurat i va proposar alguns canvis. Alguns d'ells li van semblar bé a Ferran Ignasi Llompart. Escoltem aquest breu debat que començava, com dèiem, amb les consideracions de Ferran Ignasi Llompart.
L'Ajuntament de Sitges va rebre una subvenció del FEDER i de la Diputació de Barcelona per la realització d'un centre d'empreses creatives de Sitges el 25 de juny del 2009. I el ple de la corporació va aprovar l'encomana de gestió a Sitges Model 21 per a l'execució de les obres necessàries per a la seva realització. Un cop realitzades les obres, queda la tasca de la seva posada en marxa. Com l'edifici on s'ubica el centre d'empreses és propietat de la societat municipal Sitges Model 21, calia previ a l'inici de la seva activitat que aquesta societat signés un conveni amb l'Ajuntament per tal de cedir l'espai destinat al centre d'empreses, 400 metres quadrats, a l'Ajuntament de Sitges, amb la finalitat que aquest últim pugui posar en marxa i gestionar aquest servei, el del Centre d'Empreses Creatives de Sitges. Aquest és el conveni que avui es ratifica en aquest ple municipal. A partir d'aquest conveni inicial, l'Ajuntament, com a gestor de l'espai destinat al centre d'empreses, ja pot signar els convenis necessaris amb les empreses que hagin estat seleccionades per a poder ubicar-se físicament en aquest nou equipament. En el pla de mandat de l'equip de govern, una de les línies estratègiques de treball és el de donar suport a l'emprenedoria i a l'empresa. Com a generadores de l'activitat econòmica i d'ocupació i amb la posta en marxa del Centre d'Empreses Creatives permet avançar en aquesta línia. El treball per a la creació d'un centre d'empreses es va iniciar en l'any 2009 i avui podem posar-lo definitivament en marxa. Aquest centre suposa oferir des de l'Ajuntament uns serveis avançats a les empreses de nova creació del nostre municipi. L'objectiu del centre d'empreses és donar facilitats als emprendedors i potenciar el creixement del sector econòmic vinculat amb la creativitat i la innovació. Ofereix un total de 10 despatxos i la possibilitat de compartir serveis comuns com sales de reunió, formació i secretaria, a més d'oferir també una plataforma ideal d'intercanvi i generació d'idees. En aquests moments ja han estat seleccionades 8 empreses, perquè el centre començarà ja el seu camí amb el 80% de l'ocupació. El Centre d'Empreses Creatives de Sitges ofereix també diferents tipus de serveis a les empreses, tot i que no estiguin ubicades físicament en el seu equipament, de manera que es podrà arribar a un número molt més ampli d'empreses. I tots vostès estan benvinguts demà a la inauguració. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Llombart. Alguna paraula més? Senyor Marquero, té la paraula.
Gràcies. Bé, evidentment estem absolutament d'acord amb aquest projecte, per tant que vagi per endavant aquesta reflexió, però sí que volem manifestar que el conveni a ratificar el ple de l'Ajuntament entenem que està mal estructurat. No és correcte que el propietari d'un edifici, en aquest cas la Societat Anònima Sitges Model 21, cedeixi gratuïtament un espai i suporti les despeses dels subministres d'un programa que gestiona i cobra, per tant rep els ingressos dels lloguers dels 10 despatxos, al Servei d'Ocupació de l'Ajuntament. Així doncs, un ens públic rebrà els ingressos anuals per valor aproximat, no sé que hagin canviat els ingressos, d'uns 25.000 euros més despeses de subministres, i una altra societat tindrà pèrdues anuals pel valor de 50.000 euros més les despeses de subministres, que és aproximadament el 15% de les despeses financeres proporcionals de la hipoteca de l'edifici. Així s'està produint el que anomenaríem una transferència de pèrdues d'una administració cap a una societat anònima. Qüestió aquesta que entenem del tot irregular. Així doncs, per garantir la transparència dels comptes, demanem que la societat municipal imputi la part proporcional de les despeses financeres de l'espai objecte de cessió, als 400 metres quadrats, més les despeses que se'n derivin del mateix. Gràcies.
Gràcies, senyor Marquero. Senyor Llombart, té la paraula.
Moltes gràcies. Una contestació a la proposta. No parece una mala propuesta. En principio, la filosofía de la sociedad ha sido precisamente esa, colaborar directamente el ayuntamiento, tanto en ingresos como en gastos, y así lo han venido haciendo en el anterior equipo de gobierno. Hemos hecho una proyección, y que seguro que usted conoce porque estaba familiarizado con el proyecto, en el que en este primer año el Centro de Empresas Creativas no generará un gran beneficio para el ayuntamiento, puesto que está en proceso de instalación. Pero, como bien decía, habrá unos ingresos posteriores que repercutirán directamente en la sociedad y, a su vez, al ser una sociedad del Ayuntamiento de Sitges, pues imagino que depende de la estrategia municipal que se establezca durante este año 2012, pues pueda repercutir también en las arcas municipales para ayudar a salir de la situación de crisis.
Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Demà escoltaran les declaracions de la inauguració precisament del Centre d'Empreses Creatives. Acaba d'efectuar-se aquest matí en el marc d'aquesta jornada d'autoocupació que durarà fins a les 2 del migdia, que ha començat a 9:45. Més temes del ple municipal ordinari del mes de novembre.
Doncs ja arribem a la part final, a l'aprovació de les dues comissions que es van crear ahir. O que com a mínim es va crear els seus nomenaments, per una banda la Comissió de Reis i el nomenament dels seus membres, comandada en aquest cas per Carles García,
acompanyat de la Carme Comas, en Jordi Cubillos, la Maria José García i l'Esteve Ferrer.
doncs va dir Magí al Mirall que seran uns Reis amb menys diners però amb molta més implicació. Òscar Ortiz, de la CUP, va dir que els darrers anys s'ha desdibuixat la cavalcada perquè s'hi han introduït elements estranys a la cultura catalana, i no tant per la introducció d'aquests elements, sinó perquè aquests elements, va dir Òscar Ortiz, han passat a ser la part fonamental d'aquesta cavalcada. Per tant, va proposar encetar un debat sobre el model de cavalcada de Reis que volem a Sitges. David García, del grup municipal socialista, entén que els membres i la nova comissió està bé, tot i que hi va deixar entreveure un punt de partidisme, el que l'alcalde va dir que a tots els avala la seva trajectòria, més enllà de cap partidisme. Magí al Mirall va dir que l'estil mantindrà les essències del que era la clàssica cavalcada. De fet, els Reis, va dir Magí al Mirall, vindran de la muntanya, i es mantindrà, per tant, aquest estil original, perquè s'ha de fer, entre altres coses, sense diners. L'alcalde va acabar dient que amb molts menys diners caldrà molta més imaginació. Escoltem aquest debat encetat pel regidor de Festes, Magí al Mirall.
Bé, presentem una nova comissió, una comissió que havia existit ja fa anys aquí a Sitges, que darrerament aquesta Festa de Reis es treballava d'altres formes, i degut a que la política d'aquest govern i la forma d'enfocar les festes que tenim és l'aproximació, la participació i el compromís dels ciutadans, doncs portem avui una proposta de Comissió de Reis que ens ha d'ajudar a tirar endavant uns Reis amb menys diners però amb més implicació, amb menys euros però amb més il·lusió dels ciutadans de Sitges. I tenim doncs 5 persones que estaran treballant organitzant la Festa de Reis, que són com a president el Carles García i com a vocals la Carme Comas, el Jordi Cubillos, la Maria José García i l'Esteve Ferrer. Sitgetans i sitgetanes que es comprometen, com molts altres, a aconseguir doncs, que les festes i la vida del poble tirin davant en aquesta situació complexa.
Gràcies, senyor Mirall. Alguna paraula? Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Des de la CUP, primer de tot, felicitar doncs, els nous membres de la comissió, celebrar que hi haurà un exercici d'austeritat i un exercici de reducció en la despesa també en aquest aspecte. Però des de la CUP volem aprofitar, ja que tractem la cavalcada de Reis aquí al ple, un lloc de debat sobre la vila per fer una reflexió pública. En els darrers anys hem estat espectadors del desdibuixament de la cavalcada. Hem observat com elements únicament comercials s'han anat introduint en aquesta festa. Sense anar gaire lluny, l'any passat mateix, on podia veure un seguit de personatges de Disney i d'altres productores cinematogràfiques que desfilaven al ritme de música tant anglosaxona com en castellà. I ens preguntàvem què té a veure això amb els Reis Mags, amb les dates nadalenques i amb la nostra cultura catalana. Portem anys de cavalcades on es perverteixen els elements tradicionals i es redireccionen els nostres referents culturals, fet que contrasta tanmateix amb l'admirable i generós esforç fet pels voluntaris i les voluntàries que han fet una magnífica feina per tal que la cavalcada sigui possible en aquests darrers anys. Aquest model de cavalcada que s'ha estat gestant fins ara, amb una progressiva entrada d'elements estranys a la celebració i a la nostra cultura, està totalment fora de lloc i acaba derivant en confusió cap als infants quan hom intenta ensenyar als seus fills en què consisteix la tradició dels Reis Mags, i després es troben en aquella mena d'espectacles al carrer. Creiem que tota influència pot ser bona, però no fins al punt de desnaturalitzar-la. Ens agradaria, doncs, que la nova comissió trenqués amb l'antic model, que promou cavalcades que s'acosten a invents estranys i models que no ens són propis com a catalans, i s'encetés un debat sobre el model de cavalcada que volem a Sitges. Només mirant els nostres orígens podrem redreçar aquesta festa, tot mostrant una major sensibilització per la cultura pròpia i deixant de banda les males pràctiques que hem vist que s'exceptuaven en aquests últims anys. Aquest és el nostre posicionament i votarem a favor. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ortiz. Senyor David García, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. A veure, valorem positivament el funcionament de les comissions, tal com deia doncs, el regidor responsable. Entenc que abans també existien les comissions i evidentment també treballaven amb molta il·lusió, potser amb més diners, que és el que dèiem, que potser ara toca ser més austers, però sí que es treballava amb il·lusió, sí que es treballava amb ganes, inclús hi havia un grup de gent voluntària que sense cap tipus de contrapartida venien i ajudaven a fer la festa. Per tant, celebrem doncs, que es segueixi confiant l'organització de les festes, evidentment, als propis protagonistes de la festa i que hagi quallat d'aquesta manera tan ferma en cada una de les festes que tenim. Malgrat es noti a vegades cert partidisme, en la mateixa línia que vam fer doncs, a l'anterior ple, el nostre vot serà en vot afirmatiu. Gràcies.
Gràcies, senyor Vic García. Senyor Magí Almirall, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, l'estil, el que aquesta comissió m'ha dit que vol enfocar i la forma en què volen portar la festa és aquesta que deia vostè. És una festa en la qual els reis vindran de les muntanyes, com venien de les muntanyes quan eren petits els que estem aquí. És una festa en la qual els camions portaran les joguines embolicades amb els papers de les botigues de Sitges. És una festa doncs, que tindrà gran participació, però que buscarà aquelles essències de les que estava parlant vostè, senyor Ortiz.
Gràcies, senyor Almirall. Simplement un apunt més. Jo, la veritat és que, en nom del govern, em sento molt satisfet dels nomenaments que avui es faran, perquè, malgrat, senyor David García, vostè diu que hi pot notar un apunt de partidisme, jo li diré una cosa, totes les persones que avui seran aprovades per aquest ple els avala la seva trajectòria, els avala la seva trajectòria personal i col·lectiva al costat, en aquest cas, de la festa de la Cavalcada de Reis o també al costat de la festa major de Sant Bartomeu i Santa Tecla. El que sí que és veritat és que aquests últims anys, com vostè ha dit, senyor Ortiz, potser hi ha hagut una certa polèmica a l'entorn de la manera de concebre la cavalcada, que aquest govern té clar que cal canviar, que evidentment elements comercials no hi han de ser i que evidentment si alguna cosa a destacar és l'arrelament al territori, en aquest cas el nostre, a Catalunya, i que per tant la cultura catalana de les festes de Nadal hi serà present. I escolti'm, Carles García, la Carme Comas, en Jordi Cubillos, la Maria José García, l'Esteve Ferrer, em penso que ells mateixos ja defineixen per si sols de quina manera entenen la Cavalcada de Reis i de quina manera entenen les festes de Nadal. Per tant, des del voluntariat d'aquestes persones, de les que també s'hi afegiran, i tenim clar, perquè això s'adverteix a totes les comissions que estem nomenant, que treballarem en un capítol de festes a nivell econòmic molt reduït durant l'any 2012 i probablement 2013 i 2014, doncs evidentment s'haurà de fer unes festes tan dignes com sempre, però amb molt menys recursos, fent anar el Magí, no només el Magí, sinó el Magí, fent anar la creativitat, l'inspiració i comptant amb la col·laboració de molta gent, com em consta que ja està fent aquesta comissió de Reis que ara anem a nomenar. Per tant, enhorabona per aquest nomenament que anem a fer amb en Carles, la Carme, en Jordi, la Maria José i l'Esteve.
Un nou plantejament, doncs, per la Cavalcada de Reis a partir d'aquesta nova comissió i, sobretot, del context econòmic en què vivim. També, òbviament, un altre dels moments esperats de la nit era l'oficialitzar la composició de la nova comissió que s'ha d'encarregar de l'organització de Festa Major i Santa Tecla.
I que serà presidida per un greller amb nom d'arcàngel, Rafael Font.
Acompanyat en representació de l'Agrupació de Balls Populars de Sitges, de Joan Duran i Bàrbara Montaner, en representació de les Colles de Foc, amb Manel Alea Car, en representació de la resta de Balls Populars i entitats participants, en David Gutiérrez, en Sebastià Miravent, la Marta Carbonell, l'Aroa Llorenç, que era, com en Xavier Nin, membres de la comissió de Francesc Rossell, i com a representants de l'Ajuntament, Oriol Julià, que també formava part de l'antiga comissió, i Judit Miró. També es va voler agrair públicament la tasca de l'antiga comissió i sobretot de l'expresident, no?
Efectivament, es va parlar dels vells, però sobretot de la feina que els hi vindran pels nous. Un moment molt delicat, va dir Magí Almirall, el regidor de festes. Hem trobat moltes persones amb ganes d'implicar-s'hi. El repte de la Festa Major és fer una Festa Major sense diners, però amb molta il·lusió. Un altre dels titulars de la nit, tant Òscar Ortiz de la CUP com David García del grup municipal socialista van celebrar aquesta nova comissió i l'alcalde va acabar el debat dient que el que hem de mantenir en la festa major és la dignitat. Escoltem les consideracions encetant el regidor de festes.
Bé, doncs la comissió de festa major i Santa Tecla ha estat una comissió que darrerament, ja com vam agrair en el darrer ple, majoritàriament estava composada per persones que portaven ja molt de temps a la festa i que volien un canvi. Realment el moment és molt delicat. Les decisions que s'hauran de prendre respecte a la festa, respecte al que es pot arribar a pagar de les arques municipals en la festa i el que no es pot arribar a pagar, doncs seran complexes. I per sorpresa nostra hem trobat moltes persones amb ganes d'implicar-s'hi. I això doncs anima molt, això dona moltes ganes de tirar endavant i portem avui al ple doncs una comissió, jo crec, pues completa, que ens permet tenir les persones amb, de les diferents grups que ens requereix el protocol, que ens posa persones claus, persones amb prestigi reconeguts sobre no només coneixement de la festa, sinó també amb alta capacitat de gestió, doncs ens posa persones en aquesta comissió que està formada com a president pel Rafael Font, com a representants de l'agrupació pel Joan Duran i la Bàrbara Montaner, com a representant de les Colles de Foc pel Manel Aleacar, com a representant dels Balls Populars pel David Gutiérrez, i segueixo, com també pel Sebastià Miravent, per la Marta Carbonell, per l'Aroa Llorenç, pel Xavier Nin, i com a representants de l'Ajuntament, pels dos tècnics municipals de la regidoria de festes, l'Oriol Julià i la Judit Miró. Com els deia, doncs és una comissió que en aquest moment doncs, es conforma amb molta il·lusió, que es conforma amb prou temps per tirar endavant la festa. La vam presentar en els Balls el dilluns passat. Els Balls van donar la seva aprovació, tal com diu el protocol, per tirar endavant de la comissió i tenen un repte per endavant molt important, que és aconseguir fer una festa major il·lusionadora i una festa major sense diners, però amb molta il·lusió.
Gràcies, senyor Almirall. Torn de paraules. Senyor Òscar Ortiz té la paraula.
Moltes gràcies, senyor Batlle. I ens volem expressar en la mateixa línia de la Comissió de Reis. N'estem completament d'acord, celebrem i trobem molt positiu aquestes noves cares que s'incorporen en aquesta comissió, cares prou conegudes per tot el poble, gent molt vinculada a la festa, molt vinculada als Balls i molt coneixedora en moltes ocasions, i això és el que ens serà molt útil a partir d'ara, de les realitats que hem estat vivint en aquesta festa, en aquest poble. Estem en una època d'austeritat absoluta. Aquest retall que patirà la festa major el que farà és que aquesta gent hagi d'acumular doncs, cares amb experiència com ho fa, perquè hi ha gent que continuarà de l'anterior tasca que ja es va portar molt bé per l'anterior comissió, i això permetrà doncs, que hi hagi la continuïtat d'un model que fins ara hem tingut d'èxit, però caldrà anar una mica més enllà, caldrà buscar complicitats, caldrà buscar persones i molta més participació en la festa, per mirar de buscar noves formes i noves fórmules de tirar endavant una festa que no pot per això allunyar-se ni perdre la tradició i que aquí Sitges l'hem sapigut garantitzar i ens en podem sentir orgullosos tota la vila. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ortiz. Alguna paraula més? Bé, simplement felicitar els nous... Perdó, senyor David García.
Seria en el mateix sentit que l'anterior, és a dir, felicitar amb aquestes persones, encoratjar-los a que continuïn i, evidentment, aquest model que ha funcionat fins ara cal validar-lo amb aquestes persones. Gràcies.
Gràcies. Bé, com es deia, doncs, aquest és el model que aquest Ajuntament doncs, ha practicat durant molts anys i entenem que és un model vàlid de que persones que formen part de la societat civil i en aquest cas de la societat civil de la Festa Major i de Santa Tecla doncs, tinguin l'honor i la responsabilitat d'encapçalar la seva organització, insisteixo, sapiguent que la reducció que patirà el capítol de tradicions i festes en els propers anys serà molt dràstic i amb el qual el seu bagatge personal, la seva experiència personal, com deia el senyor Ortiz, i la capacitat de crear complicitats entre el sector públic, el sector privat, el voluntariat, doncs han de fer capaços, ha de fer que siguem capaços de mantenir la dignitat i el nivell de la celebració de Sant Bartomeu i de Santa Tecla. Per tant, felicitats als que repeteixen, Xavi Nin i a l'Aroa. Felicitats també als representants municipals que continuaran treballant, l'Oriol i la Judit, i els que s'incorporen de nou a la comissió, la Marta, el Sebastià, el David, el Manel, la Bàrbara, en Joan i especialment el seu president, en Rafael Font.
Aquesta és la composició de la nova comissió de Festa Major i Santa Tecla amb el repte per endavant d'aquesta reducció, d'aquesta nova reducció del pressupost i com, a peu de carrer, això no s'ha de notar de cap manera. 11 i 28 minuts.
A continuació van passar dos punts pel torn d'urgència, el canvi de beneficiari d'una subvenció de l'Oficina Local d'Habitatge i també el conveni amb la Generalitat per aquesta Oficina Local d'Habitatge. La regidora Elena Redondo va explicar que aquest tema passava per l'urgència perquè la negociació amb la Generalitat s'havia acabat els darrers dies i perquè d'aquesta manera doncs es podia mirar que es pogués engegar l'oficina a principis de l'any vinent. I a continuació arribem ja al torn de pregs i preguntes. Avui l'escoltarem sencer, aquest torn. Primer preguntava, com sempre, la CUP. Òscar Ortiz va preguntar per el... Bé, més que preguntar, va fer unes consideracions sobre el RUSC, el que van generar una resposta de la regidora Vinyet Lluís. Va dir Vinyet Lluís que efectivament hi havia 50 nens inscrits al RUSC, però que hi havia dies amb només 5 nens i que la mitjana d'assistència era de 16 nens per 4 monitores, per tant, 4 nens per monitora. S'havien trobat fins i tot amb educadores a l'ordinador a l'hora de fer els tallers. A més, la adjudicatària volia deixar el servei perquè no cobrava de l'Ajuntament i negociant amb ells es va poder allargar aquest termini fins al novembre, va explicar Vinyet Lluís. L'Ajuntament vol donar solucions, bàsicament les ludoteques a les escoles, al Barratxina i a l'Utrillo, i a més els nens del centre obert s'han de mirar de reubicar, és l'aspecte que encara no tindria una solució a hores d'ara. En qualsevol cas, l'alcalde li va demanar a Òscar Ortiz que fos extremadament curós en els termes que utilitza. Òscar Ortiz va utilitzar algun terme que no va ser de l'agrat de l'equip de govern en la seva consideració inicial i el regidor de la CUP també després el va rectificar. Va dir l'alcalde, va dir Miquel Forns, que s'ha fet un procés amb molta transparència, serà un procés curt i molt ajustat. Ens estem referint en aquest segon aspecte a una altra de les consideracions inicials de la CUP, a la solució progressiva i pactada pel tema del capítol 1 a l'Ajuntament, és a dir, la negociació dels llocs de treball. Va dir Òscar Ortiz sense amenaces ni coaccions. No li va agradar aquest terme a Miquel Forns de les amenaces i les coaccions. I per això va demanar doncs, que fos molt curós amb els termes. El procés, com dèiem, va dir Magí Almirall, serà curt, de només 2 mesos, molt més curt que el procés de negociació dels anteriors convenis, però que en qualsevol cas va expressar la seva confiança en que acabés bé. També es va preguntar a la CUP per Carnaval si hi hauria alguna novetat de cara, doncs, sobretot a les retallades, als descensos del pressupost. Va dir Magí Almirall que estem demanant un esforç de responsabilitat. Fa feredat, va dir el regidor, els números que donen els Mossos, 700 Mossos es despleguen, i també va donar doncs, xifres de nombre de delictes, de nombre d'atencions que es fan durant les rues de les nits. Vol l'Ajuntament apropar el que pensen les forces de seguretat i els participants, i d'això en traurem una millor festa, va dir Magí Almirall, tot i que va reconèixer que encara no hi havia cap solució definitiva
sobre allò dels horaris, etcètera, etcètera.
Exacte, és a dir, que directament només s'està intentant doncs, posar d'acord les consideracions que fan, per una banda els Mossos d'Esquadra, les forces de seguretat, i per una altra banda els membres de les entitats. Escoltem, per tant, aquest interessant torn de preguntes que formulava el regidor Òscar Ortiz de la CUP.
Des de la CUP demanaríem una rectificació pública a la web d'anar a l'Ajuntament o en d'altres mitjans com pot ser l'Eco de Sitges de les dades d'inscripció i assistència del centre obert del RUSC, així com unes disculpes públiques per part de la regidora en el cas cap a les treballadores en el cas d'una injúria. Demanem l'estudi també d'alternatives, juntament amb les treballadores i els pares i mares del centre obert al RUSC, per tal d'evitar el tancament de l'únic centre obert que tenim a la vila. Demanem que les negociacions amb els representants dels i les treballadores de l'Ajuntament, pel que fa a la reducció del capítol primer, siguin des d'un punt de partida zero, sense coaccions ni possibles amenaces, per tal de trobar una solució el més justa a la situació de les persones treballadores i, sobretot, que no afecti a les seves retribucions més baixes. És a dir, demanaríem una solució realment progressiva i pactada del tot amb els treballadors. Demanem que es presenti l'estudi pel qual han decidit la quantitat a estalviar en el capítol primer i demanem que en aquest estigui reflectida l'afectació que hi haurà en els serveis municipals a nivell laboral i la possible pèrdua de rendiment. Demanem que es plantegi un estudi en cada àrea sobre el cost real de municipalitzar un servei públic depenent del consistori i sobretot en aquells casos on les licitacions estan a poc o menys d'un any d'esgotar-se. I demanem es retalli menys en aspectes socials i que, per tant, s'estalviïn diners també i s'evitin projectes com, per exemple, la videovigilància. Pel que fa a les preguntes, quin pagament mensual fan o s'ha de fer a cadascuna de les empreses que tenen concessió?
Permeti'm un segon. Sí? Passaríem al torn de preguntes ara.
Sí.
Perdó, pels precs. És que voldria, com mínim, un aclariment. En quin moment creu que s'ha comès per part del govern o la regidoria una injúria?
Nosaltres hem observat pels mitjans de comunicació que s'ha parlat de que l'assistència de nens era molt més baixa de la que realment hi havia i a petició, a queixa de les treballadores, de que semblava que aquest servei no es prestava amb efectivitat amb el que necessitava realment la realitat del poble. Ens volíem manifestar en aquest sentit. I si se'ns pot donar alguna explicació, doncs moltes gràcies.
Bé, en qualsevol cas, podríem discutir i no es pot discutir en el torn de premsa i preguntes sobre què és una injúria o no és una injúria. En qualsevol cas, li faig una pregunta i no el toca al govern preguntar, als grups de l'oposició, però farà alguna pregunta relativa més al centre obert al RUSC? Ho dic per si la regidora vol que li contesti ara o contesta després si hi ha algun detall més. No? Doncs té la paraula la senyora Vinyet Lluís.
Bueno, aquest any sabem que la quantitat de nens que han inscrit són 50. Aquest és el número de nens que comencen quan comencen a fer les activitats, però sabem que hi ha hagut dies que tenien 5 nens a classe. I s'ha observat que dos de les educadores estaven a l'ordinador i els altres dues estaven amb els nens. Això són coses que ho tinc escrit per cartes, que no diré noms, però que m'han arribat. I després dius també que el promig de nens que tenen és d'uns 16 nens, que això correspon a 4 nens per monitora o per educadora. A veure, aquest servei nosaltres el volíem reconduir, evidentment fent un estudi i que ja el tenim fet i deduint, o sigui, traient educadores, evidentment, perquè no era un cost que l'Ajuntament en aquest moment no pot assolir. L'Ajuntament està pagant 84.000 euros a l'any, són 7.000 euros cada mes, dels quals ens hem trobat que l'empresa concessionària, tinc una carta aquí que ens ha fet, perquè ha volgut deixar ell el servei degut a que no cobrava des del mes de novembre de l'any passat. Val? Aleshores, el que es va fer quan vam arribar a la regidoria, quan jo vaig arribar a la regidoria, va ser una pròrroga forçosa, la tercera pròrroga forçosa d'aquest servei, que aquesta regidora va demanar amb el concessionari que ens la fes fins al mes de desembre. Ell ens va proposar fins al mes de novembre perquè no tenia clar si cobraria més o no i en tot cas en tornaríem a parlar. A finals d'octubre en vam tornar a parlar i perquè el vam cridar per poder solucionar aquest tema i aleshores va ser quan ell va dir que no podien aguantar més aquesta deute que l'Ajuntament tenia amb ells, que fins i tot els dos socis s'estaven separant i que ja, jo li vaig insistir en que poguéssim fer aquest mes de desembre. Ens va dir que ho veia difícil però que miraria de solucionar aquest tema i després al cap d'uns 10 o 12 dies, a veure que no es deien res, vam telefonar i ens va dir que no li convenia fer aquest servei.
i aleshores fins i tot ell va dir que les treballadores, les educadores que tenia, doncs que si l'Ajuntament se les podia quedar. Evidentment, amb aquesta concessió administrativa, igual que les altres, el que és la part de contractació de personal va a compte de l'empresa. I el que sabem avui per un escrit que aquest senyor ha fet a l'Ajuntament és que aquestes treballadores, evidentment, doncs, les ha finiquitat. Això és el que sabem. I també diu aquest escrit que passaré la carta i que consti amb aquest ple que aquesta regidora dona les gràcies a aquest senyor per haver dit la veritat, cosa que no s'ha dit amb els anys que ha estat aquest senyor aquí en aquesta empresa, que és l'Ajuntament. I els últims mesos, sobretot l'últim any, que cada vegada li deien que li farien una concessió administrativa nova, que la licitarien, i això no s'ha fet. I així hem arribat on estem, com altres problemes que aquesta regidoria té en quant a les llars d'infants. El que sí que queda clar és que des de l'Ajuntament el que farem serà buscar solucions, estem buscant solucions. Hi ha una part de nens que poden anar a l'Esteve Barratxina i al Miquel Utrillo. I després tots sabem que el centre obert, que es va obrir com a centre obert, no com a ludoteca, com ara està funcionant, doncs té una sèrie de nens amb unes dificultats familiars o fins i tot doncs, que necessiten un ajut especial, i estem des d'aquesta regidoria junt amb el senyor alcalde i la resta d'equip de govern doncs, mirar de poder ubicar aquests nens. El que sí que nosaltres demanem és un espai de poder 15 dies, poder un mes, mirarem de fer-ho l'abans possible per poder reivindicar totes les persones. Sentim molt lo de les educadores, però és una cosa que ens hem trobat i que us dic en sinceritat, no hi ha hagut una altra solució de poder tirar això endavant. Gràcies.
Gràcies senyor Vinyet Lluís. Recuperant un altre prec que ha fet, que a mi em dol que s'utilitzin segons quines manifestacions, perquè estem intentant ser extremadament prudents en temes tan sensibles que afecten el món laboral de determinades persones, en aquest cas educadores, o afectacions socials com és la de nanos, d'infants que assisteixen a aquest centre. Però vostè també ha dit que volia un procés amb el tema de recursos humans del capítol d'aquest Ajuntament fora de, ha dit, amenaces i coaccions.
Possibles.
Digui'm, aviam, perquè clar, m'utilitza el terme injúries, amenaces i coaccions. Jo, la veritat, segons què, no ho puc acceptar. Perquè estem sent, insisteixo, extremadament prudents amb aquests temes. Però per contestar-li això, li dono la paraula al senyor Magí Almirall.
Bé, gràcies, senyor alcalde. Doncs sí, senyor Ortiz, hem començat a treballar amb els treballadors municipals i amb els seus representants al capítol 1 i ho hem fet amb molta transparència. Ens hem reunit amb ells, els hi hem explicat a vostès, regidors, també, i estem treballant amb ells. Amenaces i coaccions, o sigui, nosaltres estem treballant amb ells. Hem portat una proposta, no hi ha cap dubte que hem portat una proposta. Una proposta que, com és normal, és una solució que els treballadors doncs, no l'han vist clara i la volen treballar i enfocar-la d'una altra manera. I això és una negociació. La paraula negociació és que expliques una manera de fer les coses, l'altre explica una altra manera de fer les coses i et poses d'acord. I en això és el que estem fent. Llavors, a mi m'agradaria que en tot aquest procés, que no serà fàcil i que no serà curt, tot i que li vull dir que l'última vegada que es va fer aquí un conveni van ser 24 mesos, tampoc serà de 24 mesos, pensem treballar un dos mesos, però serà temps, doncs que en tot aquest procés siguem el màxim de curosos amb el que diguem, amb com gestionem la informació i en com ens moguem, tant des del ple, doncs que ens moguem amb responsabilitat cap al que ha passat i cap al que es fan els treballadors. Vostè ens demana una solució progressiva i pactada, és això el que anem a fer? Li he de dir que sí, que el govern també té un punt de vista progressiu, els representants dels treballadors doncs encara ho estan analitzant i ens han de dir si la veuen així progressiva, i el govern també té aquest punt de vista pactat, però com sap vostè bé, doncs pot ser que arribem i pot ser que no arribem al pacte. La qüestió és que ara sí estem treballant-ho junts i ens trobarem sovint amb els representants dels treballadors per trobar una solució. i la quantitat que estem enfocant, perquè estem, hem de treballar un capítol tan ajustat, és perquè ve un pressupost 2012 molt ajustat. Ve un pressupost 2012 molt ajustat, que estem treballant en el govern municipal, que ja presentarem, però que és, bueno, impressionant com s'ajusta aquest pressupost 2012, de veritat que li dic, amb coses petites i en coses grosses, en coses grosses com el capítol 1 i en coses petites com la Festa dels Reis.
Gràcies, senyor Magí Mirall. Per tant, senyor Ortiz, pot continuar amb el torn de preguntes. Li recordo que no hi ha debat amb el torn de premsa i preguntes, només hi ha aclariments i res més.
Moltes gràcies, senyor Batlle. Doncs volíem aclarir simplement de que ens volem rectificar amb les paraules que hagin pogut ser ofensives. Simplement el que volem és això, un punt de partida zero, negociat perquè es vetlli pels interessos també dels treballadors i de manera progressiva s'arribi a la millor solució possible. Passaríem doncs ara, si a cas, a les preguntes que tenim, i que serien: quin pagament mensual fan o s'ha de fer a cadascuna de les empreses que tenen concessió amb el nostre ajuntament? Quin ha estat el cost del viatge que s'ha fet des de l'Agència de Turisme de Sitges per organitzar, per anar a l'organització de la darrera fira World Travel Market de Londres?
Permeti'm un segon, vol que li anem contestant, és que si anem contestant cada una...
Si no me les responen per escrit, doncs...
Sí, exacte, li anem diguem per més que res, perquè si hem de respondre tot al final perdrem el fil de tot.
D'acord, doncs.
Pregunta que ha fet, pagaments mensuals, ha dit?
Quin pagament mensual fan o s'ha de fer a cadascuna de les empreses que tenen concessió en el nostre ajuntament?
Li contestarem per escrit.
D'acord, gràcies.
Seguim.
Quin ha estat el cost del viatge que l'Agència de Turisme de Sitges va organitzar per anar a la darrera fira World Trade Market de Londres?
M'agradaria contestar-li ara, però...
Senyor Carretero.
Sí, perdó. M'agradaria contestar-li ara, però no tinc els números al cap, però li farem arribar. Li puc dir que els vols han sigut a low cost, o sigui que, bueno, ja li farem arribar exactament quan ha costat.
Gràcies. I la darrera i última, com estan a hores d'ara les negociacions o la situació davant del possible canvi de format i model del Carnaval 2012?
Senyor Magí Mirall, té la paraula.
Doncs sí, ho estem treballant. Realment estem demanant un esforç i de responsabilitat. La festa del Carnaval és una festa doncs, magnífica que ens marca el nostre poble, en la qual gaudim molts i molts sitgetans, tant gaudim perquè anem a la rua com gaudim perquè la veiem des de fora o perquè participem en els actes, però també li he de dir que fa fredetat els números que donen els Mossos d'Esquadra. Val? Fa fredetat que hi hagin 700 Mossos d'Esquadra treballant aquells dies a Sitges, fa fredetat que hi hagin 156 persones que han estat ateses en el centre que es munta, d'atenció mèdica, 500 actes delictius, val? I és impressionant, i en això hem de ser responsables tots i hem de mirar de treballar-ho. Nosaltres no li diguem que la solució final serà una, sinó simplement que aquest govern se'n fa responsable d'això. I per tant ho ha posat sobre la taula de la comissió i la comissió se n'està fent responsable d'això. És a dir, està treballant i està treballant els ciutadans, com diu vostè, participant les entitats i la comissió, ho hem posat a la taula de la comissió i són uns moments importants perquè de la responsabilitat d'aquesta comissió, de la responsabilitat de les persones que participen mitjançant les entitats en la rua i en tot el seu desenvolupament, de l'apropament del que pensen les forces de seguretat apropant-ho en el que pensen els que estan participant, és d'on traurem una millor festa. Llavors ens estem fent això i això és un moment delicat, però per altra banda crec que arribarem a un punt de consens molt interessant i que cada dia facilitarà més que els Mossos d'Esquadra se sentin bé quan venen a treballar a Sitges en el Carnaval, que els sitgetans que estan sortint per Carnaval se sentin bé gaudint del Carnaval.
Ah! 11:47 minuts, el pack de pregs i preguntes de la candidatura d'Unitat Popular de la CUP, fent referència, com els dèiem, al Rusc, fent referència també a Carnaval i algunes matisacions que va haver de fer també Òscar Ortiz a partir de l'adjectivació, algunes de les expressions públiques que varen mereixer també, en aquest cas, podríem dir d'aquesta forma, la reprovació de l'alcalde. El pack ara dels pregs i preguntes del Partit Socialista, Joan.
Efectivament, la mitjoreta final que ens ocuparà doncs, les preguntes que feia el grup municipal socialista. Va preguntar a Ricard Vicente si finalment no es farà el parc de Nadal. Ho va preguntar mig afirmant-ho i la resposta va ser que s'està negociant actualment doncs, quina és la fórmula amb la qual es pot portar a terme aquesta activitat. També va preguntar sobre el mercat dels dijous. Sembla ser que hi ha 900 signatures que demanen que no es mogui aquest mercat dels dijous. La resposta va ser que el trasllat a la plaça Catalunya, malgrat que feia uns anys que es va portar a terme, era provisional des del principi, per tant doncs ara se li ha buscat una altra ubicació. També una altra pregunta mitja, amb una mitja afirmació, com a mínim amb un qüestionament, si tancarà l'escola de música a mig termini, va preguntar Ricard Vicente. La resposta és que no s'ha plantejat, va dir Vinyet Lluís, però sí que s'ha fet un estudi de despesa i s'ha encarregat un estudi de les despeses. Sobre el tema famós d'aquella sentència per unes obres al ratpenat que després van generar una permuta que obligarà la construcció en una zona verda o requalificar una zona verda a la zona de Campell, doncs la resposta va ser que tot encara està en procés, cal veure doncs, quin és el termini d'execució de la sentència, cal veure si el jutge doncs, deixa que no s'hagin d'amunar aquesta quantitat de diners, etc. Diguem que el més calent encara estaria a l'Aigüera. També va sortir el tema del Rusc una altra vegada, en aquest cas Vinyet Lluís va llegir la carta en què l'empresa l'informava la decisió de no seguir amb el servei. Sobre aquest tema va respondre l'alcalde també que és molt fàcil fer demagògia. Al Rusc se li devia un any de factures impagades a l'empresa del Rusc, però i amb això no hi podem fer front, va dir Miquel Forns, buscarem mitjans perquè les famílies no quedin desateses. Hi va haver un moment en què el servei es va externalitzar i es van passar a pagar dues vegades, perquè entén Miquel Forns que en el moment que el servei es va externalitzar, les treballadores que hi formaven part d'aquest servei van integrar-se a l'estructura de l'Ajuntament, però clar, el fet de pagar una nova empresa va voler dir haver d'abonar també uns sous a unes noves treballadores. També es va preguntar sobre el patrocini privat a l'escola Agnès, aquella denúncia que va fer en el seu dia Esquerra Republicana, fa un parell de setmanes una roda de premsa. L'alcalde va negar rotundament haver mai ofert la possibilitat d'un patrocini privat per la construcció d'aquesta escola. Aquests són els punts que va preguntar el grup municipal socialista. Després encara hi va haver preguntes del públic, les treballadores de les llars d'infants preguntant quan cobrarien. Vinyet Lluís va respondre que ara l'empresa cobra més a més, no s'està encara al corrent de pagament amb aquesta empresa, però sí que se li abona el pagament cada mes. Per tant, doncs, l'empresa tindria l'obligació d'abonar els sous a les treballadores. I per altra banda, els dos presidents, els dos nous presidents de les comissions de Reis i de Festa Major, Carles Garcia i Rafael Font, van agrair els seus nomenaments i van fer referència als problemes que veuran amb mancances econòmiques, però també van mostrar la seva disposició, la seva il·lusió a tirar endavant les tasques que tenen encomanades, un per l'organització de la cavalcada i l'altre per l'organització de la Festa Major i de Santa Tecla. Escoltem, per tant, tot aquest torn de preguntes en un pack, doncs preguntes que formulava el portaveu del grup municipal socialista, Ricard Vicente.
Quines mesures s'han pres per comptar amb la participació del patrocini privat per intentar, sí, fer el parc de Nadal?
Gràcies, senyor Vicente. Senyor Carretero, perdó.
Sento comunicar-li que potser l'han informat malament. No sé d'on ha tret aquesta informació, que no s'ha publicat en ningú medi de comunicació, però en aquest moment li puc dir que estem negociant amb una empresa per fer-ho. No sé si arribaren a acord o no, però s'han avançat una mica i és el que li puc dir. Quan ho tinguem tot lligat, ja els comunicarem.
Gràcies. Per això li preguntava. Va ser fet la pregunta al ple per assegurar-me o no. A què ens havia arribat? Per tant, ho comprovava, ho ratificava. Hem llegit a l'Eco que es trasllada al mercat dels dijous des de la plaça Catalunya a l'avinguda de Vilafranca al costat del parc municipal de Can Robert. Durant la campanya electoral van dir, així ho han fet, de crear un departament de participació ciutadana. Saben que hi ha al voltant de 900 signatures recollides i que demanen que no es mogui el mercat del lloc actual?
Senyor Carretero, té la paraula.
Bé, en aquesta ocasió sí que està ben informat. De fet, s'ha publicat ja l'Eco de que es trasllada. Es trasllada aquest mercat ambulant dels dijous, no el del dissabte, el dels dijous, perquè a la plaça Catalunya n'hi ha dos, un dels dijous i un del dissabte. És una reivindicació que tenien els paradistes i de fet hi havia un compromís de l'equip de govern anterior i estava signat per escrit de que el trasllat a plaça Catalunya era un trasllat temporal. Aquesta temporalitat ha durat 3 anys i quan hem arribat aquí al govern ens hem trobat aquesta reivindicació. Hem fet costat als petits empresaris que conformen el mercat ambulant, que viuen, com tots els empresaris, doncs una situació complicada per la crisi econòmica i la seva voluntat de canviar de lloc per un lloc més cèntric que era més a prop d'on eren abans, que era la plaça de l'Ajuntament. Hem de recordar que aquest mercat és un mercat històric, que és un mercat medieval de fa molt temps. Doncs aquesta regidoria i aquest govern han tingut la sensibilitat de fer-li costat als petits empresaris per portar aquest mercat ambulat en un lloc més adient per ells. I aquesta és el que hem fet. Per altra banda, avui, precisament avui, m'han arribat les 900, no sé quantes firmes perquè no les he comptada, venien en bastant fulls, dels veïns, que entenem que els veïns doncs, senten que perden alguna cosa, però hem de dir que també tenen el mercat del dissabte i que potser hi és voluntat d'aquest govern i d'aquesta regidoria de potenciar aquest mercat del dissabte, que no el treurem d'allà, d'aquest lloc. I també penso que els veïns han d'entendre i de fet els emplaçarem a aquesta regidoria i així hem donat les instruccions als meus auxiliars perquè si ho facin, de parlar amb els representants que han portat aquestes firmes per explicar-los precisament això que estic explicant aquí per comunicar-los doncs, que entenent la seva també el seu neguit, intentarem doncs, potenciar el mercat aquest dels dissabtes, que de fet era un mercat de fruita i potser doncs, el podrien ampliar a altres productes. I és aquest el posicionament del govern i el posicionament d'aquesta regidoria. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Carretero. Senyor Ricard Vicente, pot continuar.
Per tant, entenc que es reuniran amb aquesta gent que s'ha posicionat fent aquesta signatura. Per tant, entenc que es reuniran amb aquesta gent.
Sí, com li he dit, m'han arribat aquest matí l'escrit que han presentat amb les signatures que han presentat a l'OAC. M'ha arribat aquest matí i el primer que li he dit i que a les auxiliars que tinc és que em placessin a una reunió amb aquestes persones per donar-li audiència, per explicar-les i per comentar la problemàtica i les possibles solucions i la col·laboració que vol establir aquest govern amb aquests veïns.
Gràcies, senyor Carretero. Senyor Ricard Vicente, si hi ha més preguntes.
Seguim. Pregunto que no afirmo. Què hi ha de cert sobre que tancarà l'escola municipal en un període a mig termini, per dir-ho així? L'escola municipal de música, perdó.
Què hi ha de cert
en què es tancarà l'escola municipal de música a mig termini?
Senyora Vinyet Lluís, li contestarà.
Miri, en aquest moment aquest govern no s'ha plantejat el tancament, sí un estudi acurat de despeses, perquè com amb les altres concessions s'han anat permetent coses, tenim dificultats igual que les altres de fer els pagaments,
i més endavant, quan tinguem aquest estudi fet, ja els informarem. Gràcies.
Gràcies, senyora Viñalluís. Pot continuar, senyor Vicente.
Sí, gràcies. Respecte a la construcció de l'estació depuradora d'aigües residuals a Garraf, quines converses s'han tingut amb l'Agència Catalana de l'Aigua per garantir i confirmar el pressupost i l'inici de les obres durant el 2012?
Li contestarem per escrit.
Gràcies. En els dos plens anteriors ja vàrem preguntar sobre aquesta qüestió, que és Güell 93, una execució de sentència que ens aboca a pagar a un promotor gairebé 2 milions d'euros. Vostès van passar pel ple anterior un document que anomenaven conveni urbanístic, sense concretar números ni cap dada, el qual era necessari, ens deien, per seguir el procés judicial. Doncs bé, s'ha pogut aturar el mandat judicial que ens obliga a pagar immediatament?
I contestarà la senyora Elena Redondo.
Doncs faig un seguit de preguntes, perquè les tingueu
sí,
totes.
Sí. Si les vol fer totes de cop, millor, i així li contestaran de cop. Gràcies. No?
Vaig fent.
Perdó, sí, millor, perquè si no després perdem el fil.
Doncs anem fent una per una. La sí. primera era...
La primera, perdó...
Si s'havia pogut aturar el mandat judicial que ens obliga a pagar immediatament.
Doncs el jutge encara no ens ha contestat, esperem que sí.
Han aconseguit pactar els números i les dades amb el promotor?
Encara estem esperant l'informe de valoració urbanístic, que vam dir que tan bon punt el tinguéssim, el faríem arribar a tots els grups.
Sabem quan pot tardar aquest informe?
Doncs hi ha el compromís que abans de finals d'any ens sigui entregat aquest informe.
Ha suspès el promotor davant el jutjat les seves demandes de cobrament fins que s'arribi a un acord?
De moment encara estem en procés de negociació i per tant no hi ha suspès res.
I han encarregat ja les noves valoracions econòmiques? I si és així, a qui les han encarregat?
Perdó? Ja pot repetir la pregunta,
sisplau? Si han encarregat ja les noves valoracions econòmiques i si és així, a qui les han encarregat?
Sí, ja estan encarregades. Si vol, ja li facilitaré exactament les dades de qui hem encarregat per escrit.
D'acord. En vindran tres preguntes sobre les pilones per l'estat de la via pública, per conèixer una mica quin és el criteri de mobilitat en aquestes zones que ara comento. Hem observat que les pilones de Sant Josep i Bonaire, en Passeig de la Ribera, estan permanentment abaixades. Ens agradaria conèixer quin és el criteri de mobilitat per a aquesta zona.
Li contestarà el senyor Francisco Castillo. Té la paraula.
Gracias, alcalde. Le contestaré muy sencillamente. Cuando yo me hice cargo de movilidad, tenemos una población con 5 calles compuestas, pilonas, como quiera llamarlo, de 5 clases diferentes, 3 empresas proveedoras, de las cuales no costaba, ni en Sitchismo del 21, ni en ningún lado, información ninguna. Después de 4 meses de indagar, mirar, preguntar, al final consigo o conseguimos una de las empresas que es de Navarra, la cual nos ponemos en contacto con ellos para intentar, por lo menos las que hay, repararlas y ponerlas en funcionamiento. De momento estamos en negociaciones con ellos, ya que ustedes en su momento no habían hecho ni pliego de condiciones ni nada para poder mantener estas pilonas. Por lo menos así consta en Sitchismo del 21.
Gràcies, senyor Castillo. Senyor Ricard Vicente, pot continuar?
Per tant, si li parlo d'altres pilones com la del carrer Sant Francesc amb Sau Gaudenci i les de Rafael Llopart, ens trobaríem amb la mateixa situació? M'evito, doncs.
Sí, a la mateixa. Mire, le voy a decir más. Al carrer Rafael Llopart estava previst que se posés en funcionament la càmera. Aquesta no s'ha pogut perquè no hi ha informació. I és més, ara mateix tenim a la policia tres incidències, les quals tenim que donar resposta a les companyies d'assegurança i no les hem pogut donar perquè no tenim qui ens faci un pressupost de quant costa reparar aquestes pilones.
Gràcies, senyor Castillo. Senyor Vicente, pot continuar?
Gràcies, senyor alcalde. Canviem de tema, doncs. Al carrer Salvador Miravent, amb la plaça Eduard Maristany, s'ha posat un nou senyal de circulació prohibida excepte serveis públics, càrrega i descàrrega, marcat. Això significa que s'ha produït la... que s'ha prohibit l'encotxament i desencotxament, o sigui, portar algú sense arribar a aparcar, de les persones per accedir a l'estació de tren? En aquest cas, això implica que una persona, és tot una pregunta, que viu, on sigui Vallpineda, que ve de fora del de la centralitat del poble i porta algú a l'estació de tren per tornar a casa, ha d'entrar pel carrer Francesc Gomà i sortir per Illa de Cuba per girar avall per Artur Carbonell o anar fins a la platja Sant Sebastià i poder donar la volta?
Senyor Pau Castillo, si vol contestar, si us plau.
Gràcies, alcalde. La situación de la plaza de Almaristain viene prevista a un acuerdo que ustedes tenían cuando se remodeló el mercado municipal de la parada del bus interurbano. La parada del bus interurbano tiene preferencia sobre la parada del bus urbano que tenían ahora Mateis Asichas. Nos hemos enfrentado a la empresa Planas por incumplimiento de ustedes cuando estaban mandando de que no les van a donar la autorización una vez acabado el mercado municipal. Entonces, el bus interurbano tiene que tornar a su parada de origen si no nos enfrentábamos ahora mateix a un contencioso administrativo en el cual nos reclamaban 350.000 euros de indemnización por pérdidas de no tener la parada. Entonces, tal y como está que este ayuntamiento, debido al financiamiento, han optado por mandar una trabajada el bus interurbano a la parada y hacer ya una remodelación para la parada de taxis. Simplemente es eso.
Gràcies, senyor Castillo.
Senyor... I en què consistirà exactament aquesta remodelació? Perquè ara també hem vist que un dels dos de senyals està tapat amb unes brosses de basura i no sabem interpretar ben bé què vol dir.
Si se s'ha donat compte, ja dos està tot normalment senyalitzat. S'han posat dos senyals de direcció prohibida con los cartels de que solo se aceptará la entrada de buses, taxis y carrega y descarrega, para que el bus urbà pugui entrar per Artur Carbonell i sortir per Salvador Mirabent.
Molt bé, gràcies. Seguim. Preguntes?
Canviem de tema. El passat 21 de novembre van entrar en funcionament els nous autobusos urbans, fruit del concurs públic gestionat i adjudicat per l'anterior equip de govern. Un cop completat tot el procés amb el lliurament dels nous cotxes, quina solució final de les tres possibles que hi havia en aquell moment, si és que no ha canviat alguna cosa, es pensa adoptar amb la línia de les botigues de Sitges, del barri de les botigues de Sitges?
Senyor Francisco Castillo li contestarà.
Sí, mire, casualmente con la línia 4, que es botigues de Sitges, en el nuevo contrato firmado con la TCC, casualmente ya no existe la línia de Sitges y habrá que retirarla. Estoy esperando un acuerdo con los taxistas de Sitges que me hagan una propuesta para que ellos cumplan el servicio. Anteriormente yo sé que el gobierno anterior tenía un preacuerdo o había mirado algo con taxistas de Castelldefels, pero yo considero que los taxistas de Sitges son los que le tienen que dar el servicio a las botigues debido a que son de Sitges y es territorio de Sitges. Gracias.
Gracias, señor Castillo. Senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies, senyor alcalde. És cert que l'actual equip de govern està estudiant tornar a posar sobre la taula el projecte d'un centre comercial a la Bòbila 2? Jo pregunto, no afirmo.
Senyora Elena Redondo li contestarà.
Doncs li contestarem per escrit aquesta pregunta.
Gràcies. En el primer semestre de 2011, l'Ajuntament va recuperar les concessions administratives de 4 parades del mercat municipal que no estaven en funcionament. Quan té previst el regidor de Comerç, o qui pertoqui, treure a concurs públic aquestes 4 parades?
Senyor Carretera, té la paraula.
Moltes gràcies, senyor. Doncs, miri, m'agrada que em faci aquesta pregunta perquè estem ultimant el ple de condicions per treure-les a concurs. A més, la idea és integrar-les a un programa. Estem treballant amb nivell 10 d'autoocupació, i no són 4 perquè són 5, perquè a més hi ha un local municipal que afortunadament aconseguirem recuperar perquè estava ocupat per una persona que tenia un trastet que era inservible perquè les obres del mercat es van fer com es van fer, i més que un traster semblava una sauna a tota plena d'humitat. Llavors era inutilitzable aquest traster. I finalment s'ha donat la solució, s'ha trobat la solució tècnica, i llavors tindrem 5 parades que es treuran a concurs. i a més amb la col·laboració i amb intenció de posar-les en un pla d'autoocupació, un programa que té la Diputació que es diu Òpera, per fomentar l'autoocupació i per guiar a possibles emprenedors en aquest tema. O sigui que jo suposo que no li vull donar una data, però li puc dir que tenim el procés bastant avançat.
Gràcies, senyor Carretero. Senyor Ricard Vicente, pot continuar?
Sí, gràcies, senyor alcalde. Ens consta que vostè es va reunir amb l'AMPA de l'Agnès de Sitges per tal de donar una resposta a l'aturada de la construcció de la nova escola per part de la Generalitat. Volem confirmar, perquè ens ha arribat i ens ha estranyat, la veritat, aquesta informació, i la volem contrastar amb vostè, si l'escenari que va proposar era plantejar amb l'AMPA que dels 4,5 milions d'euros que tenia el cost de la construcció, la Generalitat n'aportaria 2 milions i els pares i mares, conjuntament amb altres agents, tota la comunitat educativa, haurien de cercar patrocinadors per 2 milions i mig d'euros. La resta.
Això no és cert, i si algú ha posat en boca meva aquestes paraules, que ho digui. Sé que hi ha hagut una formació política de la vila que ho ha dit, fins i tot portant algun representant seu al Parlament de Catalunya, i això no és cert. Jo no ho he dit ni en públic ni en cap fòrum privat. Seguim endavant.
Gràcies. I la darrera. L'Ajuntament ha decidit tancar el centre obert Ludoteca El Rusc de manera, entenem, precipitada i pràcticament d'amagat, o almenys això és el que haig de pensar jo com a grup municipal, ja que no m'ha estat comunicada aquesta decisió ni en junta de portaveus ni en les comissions informatives de ple. Els pares van rebre convocatòria per una reunió que se li explicava la situació a 3:15 de la tarda del divendres passat als referents, la qual cosa ens va estranyar, ja que convocar-los allà tenint el Rusc com a espai per reunir-se i a 3:15 de la tarda no considerem que sigui ni de bon tros la millor opció per tenir èxit a la trobada. Però el que ens preocupa, un cop ha contestat amb el company de la CUP la situació, com cobriran el servei social que realitza el centre mitjançant els projectes educatius individualitzats, que són la forma, les eines de treball dels centres oberts amb aquells usuaris que necessiten d'una atenció educativa individualitzada.
Gràcies. Li contestarà la senyora Vinyet Lluís.
Bé, abans ja hem fet referència amb aquest tema del Rusc. Sí, com vostè diu, les coses s'han precipitat. S'han precipitat de tal manera, i ho he dit molt clar, tot ha vingut perquè el concessionari no cobrava el que havia de cobrar cada mes. Dels 84.000 euros que paga el servei l'Ajuntament, 77 se li deuen perquè se'ls deu des del mes de novembre, i això ens ha precipitat a tenir que fer una aturada junt amb que quan nosaltres vam insistir per poder fer fins al desembre almenys aquest servei, doncs el concessionari ens va dir que no podia continuar-lo fent. Però miri, jo he fet un historial de totes aquestes concessions que s'han pres i d'aquestes pròrrogues que s'han fet, que al cap i a la fi aquest govern ha fet la tercera pròrroga. Però vostès van donar la concessió administrativa, es va aprovar el 13 de març del 2007. Val? Aquesta concessió va tenir una adjudicació de 105.000 euros per dos anys, o sigui 105 i 105, perquè es va fer el contracte per dos anys. El 14 de setembre del 2007 es formalitza el contracte, l'empresari deixa una garantia de 8.000 euros. El 19 de gener del 2010 ja hi ha una primera pròrroga d'aquest contracte que finalitza del gener, finalitza el 2 de setembre, i en aquest moment es revisa la concessió i s'arriba a l'acord que cobraran 84.000 euros. El 18 de maig del 2011, la Junta de Govern Local, estem parlant d'aquest any, senyors, estem parlant de quan vostès tenien unes eleccions a davant, i aquesta concessió la van fer per 4 mesos. Perquè s'acabava el 2 de setembre del 2011. I quan aquesta regidora va arribar a la regidoria, va haver de fer una tercera pròrroga amb una negociació per poder tirar endavant tot el curs, cosa que no ha pogut ser per lo que jo els he dit dels impagaments, i aquí ens trobem amb aquesta dificultat. Jo em volia abstindre de fer això, però ho vaig a fer-ho. Aquí tinc una carta de l'empresari que evidentment se li ha demanat de que, evidentment, com que ha sigut ell que ha rescindit el contracte, perquè quedi ben clar que aquest equip de govern no tenia cap ganes de rescindir contracte, sinó de modificar, de negociar. Benvolguts, el motiu de la present és comunicar-li les causes que han motivat la nostra intenció de no prorrogar el servei que venim realitzant en el Centre Rus de Sitges. Antecedents. A l'agost del 2010 finalitzava la concessió del servei que tenim assignat després d'haver guanyat el concurs per la gestió del RUSC. Abans de finalitzar el servei, vàrem manifestar la nostra intenció de no presentar-nos al nou concurs i, per tant, finalitzar el servei, perquè ja no cobrava. El motiu principal era l'endarreriment del cobrament de les factures, aproximadament un any. L'Ajuntament ens va manifestar que no podien deixar el servei, però en 2 o 3 mesos sortiria a concurs. Els plaços es van anar allargant reiteradament fins a arribar al darrer plaç el novembre del 2011 i un any i 3 mesos més tard del previst. És en aquest moment, octubre del 2011, se'ns va tornar a demanar allargar el servei sense poder-nos garantir arreglar els retards en el pagament del servei, perquè, com vostès saben, no devem aquest servei, en devem molts serveis, i no d'aquesta regidoria, sinó d'altres regidories també, i ho saben. A les dificultats anteriors de cobrament del servei, ara se'ns ha afegit una nova dificultat. A l'empresa s'ha produït una divisió de socis, i com els clients s'han dividit entre els socis, el fet d'intentar allargar el servei del RUSC hauria provocat fortes tensions amb els socis sortint. Volem manifestar, malgrat els llargs retards en els pagaments i la rebaixa en les condicions del concurs per motius econòmics, que sempre hem intentat realitzar el servei amb la màxima diligència. També volem manifestar que sempre se'ns havia dit que hi hauria un nou concurs i, per tant, una subcontratació del personal existent. El fet que per motius econòmics s'hagi hagut de suspendre el servei ha causat, a banda dels perjudicis per als treballadors, un gran perjudici a l'empresa, doncs hem hagut de fer indemnitzacions no previstes i el càlcul de dies d'indemnització hem hagut de fer-ho afegint el darrer any on nosaltres no volíem fer el servei i que no l'han cobrat. Per últim, volem agrair la sinceritat i claretat que ens hem trobat amb la regidora actual, la senyora Vinyet Lluís. La senyora Vinyet Lluís, des del primer moment, amb tots els concessionaris, ha dit la veritat. I ens sap molt greu que s'hagin tergiversat coses quan no hi ha voluntat de tancar res, sinó de solucionar. Però hi ha vegades a la vida hi ha coses impossibles de solucionar, i menys, vull dir, en aquest moment. Més endavant esperem solucionar-ho. Gràcies.
Gràcies, senyora Vinyet Lluís. Alguna pregunta més?
Sí, senyora regidora d'Educació. Jo li comentava, li agraeixo les explicacions, però jo li comentava com havien pensat de cobrir aquelles places, aquell servei social que feia el RUSC, si havien pensat de com cobrir-lo.
A veure, em sembla que abans ja ho he dit, que estem cercant solucions. Una part penso que té fàcil solució i que immediatament podran entrar a la ludoteca del Miquel Utrillo i de Esteve Barratxina, i en quant a les persones o amb els nens, doncs, que necessiten una educació especial i una dedicació especial, estem treballant per poder-lo ubicar també en un lloc. Gràcies.
Gràcies, senyor Vinyet Lluís. Alguna pregunta més del grup socialista?
També respecte a aquest tema, les famílies que hagin de canviar de, en el cas que acabi tot com sembla que hagi d'acabar, canvien de centre, bé sap que l'increment de la quota entre el RUSC i la resta de propostes educatives, ludicoeducatives, és gran. Com està plantejat, si des de l'Ajuntament faran algun tipus d'ajuda o no la faran?
A veure, la veritat és que des de la informació que van sortir als mitjans de comunicació vam dir que totes aquelles persones que venien a través dels serveis socials, doncs continuarien estant becats. Evidentment, la resta ha de col·laborar amb el que demana tant una ludoteca com l'altra. De totes maneres, em sap molt de greu, però és que Jo penso que encara que siguin moments difícils s'han de valorar doncs, que no totes les ludoteques o estan amb els mateixos preus.
Alguna qüestió més? No? Moltes gràcies. Jo simplement per acabar voldria insistir en un tema referent a les preguntes que ha formulat el grup socialista i també abans amb el prec que ha fet el grup de la CUP sobre la situació del centre obert al Rusc. Volem deixar molt clar que és molt fàcil fer demagògia amb aquests temes. Jo no dic que n'hagin fet, que és molt fàcil i molt tentador. Però nosaltres ens hem trobat com a govern, amb el cas concret del Rusc, que se li devia una gran quantitat de diners a l'empresa que el gestiona. De fet, estem parlant d'impagaments des del novembre de 2010. Per tant, un any de factures impagades, al qual ara en aquest moment no hi podem fer front, perquè no tenim liquiditat, no tenim tresoreria per poder pagar. A més, una situació particular de l'empresa. L'empresa es divideix, es trenca. Per tant, una situació complicada que encara fa més complexa la situació. Aleshores, hem de buscar solucions per sortir del pas. No tenim diners per pagar el deute i hi ha aquesta situació. La que se'ns ha acudit, la que veiem més viable, malgrat, com vostè ha dit, una ludoteca no pot prestar a vegades servei de centre obert, és evident, l'atenció individualitzada personal és diferent, però sí que buscarem tots els mitjans perquè aquelles famílies que ho necessitin no quedin desateses. Lògicament, no ens agradaria haver de tancar temporalment el Rusc. La nostra vocació, la nostra idea és que aviat puguem reemprendre aquesta situació. Però és que venim d'on venim, I amb el seu dia, aquest servei, que era fet amb treballadors municipals, es va externalitzar. Però els treballadors municipals, evidentment, van continuar treballant. Però aquest ajuntament tenia dues càrregues, aleshores, econòmiques. La dels treballadors que treballaven en un altre departament i que se'ls va, en certa manera, convidar a marxar d'aquest servei que havien prestat durant molts anys i es va externalitzar el servei. El pagàvem dues vegades. També ho vull dir i ho vull deixar clar. Quan es va prendre aquesta decisió, això es va fer d'aquesta manera. I aquesta és també una de les causes que ens trobem on ens trobem avui en dia. En qualsevol cas, insisteixo, estem buscant solucions perquè el que més ens interessa és que les famílies, poc o molt, ho pateixin en menor mesura.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Una bateria de preguntes del PSC que incidia en alguns dels temes que també plantejaren a la CUP, afegint-ne d'altres, com el cas del trasllat del mercat dels dijous, com també aquestes parades al mercat nou municipal que es posaran a concurs ben aviat, com deia el regidor Jorge Carretero, en definitiva alguns temes també que formen part de les, per dir-ho així, els neguits també de molts ciutadans. I darrere de tot plegat, la situació econòmica. El ple, com tants altres plens d'aquesta legislatura que acabem d'encetar, al darrere porten la situació econòmica de la gestió. Ho deixem aquí, com deia en Joan Totosaus, acabar el ple amb la intervenció també de les educadores de les llars d'infants municipals, però hem de suposar que amb poca esperança davant la seva situació.
Sí, amb
no?
un aire ja més resignat, perquè de moment és l'esperança que tenen és d'anar cobrant com a mínim més a més i efectivament doncs, malgrat que el complement que en el seu dia se'ls va prometre, que en el seu dia se'ls va abonar, etc, doncs és el centre inicial de la seva batalla, doncs ara diguem l'interès és que l'empresa com a mínim els hi continuï pagant pels seus serveis. Això i també doncs, l'altre aspecte, els dos petits discursos d'agraïment i de motivació que van pronunciar els dos nous presidents, el de la Comissió de Reis, Carles García, i del de la Comissió de Festa Major, Rafael Font, doncs van tancar el ple.
En tanquem el resum també. A partir d'aquest migdia trobaran el ple dividit en les dues parts. En una primera, tot el que van ser els debats inicials, la presa de possessió del regidor Marquero, debat sobre l'aprovació inicial del reglament intern de l'Espai Jove i aquest donar compte de les despeses de les vises de l'Ajuntament a l'anterior legislatura, i en una segona part trobaran doncs el que hem escoltat després, l'aprovació del Consell Assessor de Territori i Sostenibilitat, aquesta sessió d'un espai per al Centre d'Empreses Creatives, els nomenaments dels nous presidents i de les comissions de Festa Major i l'apartat de pregs i preguntes de la CUP i del PSC. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Demà tornem i demà farem un repàs precisament a la inauguració del Centre d'Empreses Creatives i altres qüestions. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.